Que soni el saxo. Encara que avui tothom està pendent de la mort de Tejero i del cop d'estat fallit que va perpetrar fa 45 anys, nosaltres ens agafem l'excusa, sense comparació, però, perquè també fa 45 edicions del Festival de Jazz de Terrassa. Com ha canviat el món des de llavors? I com han canviat també els cartells dels festivals? I com s'ha modificat el món del jazz, que sempre ha acceptat les veus avellotades de les dones, però li ha costat més acceptar les dones que volien tocar un instrument. Avui jazz i dones, però la tecla no deixem que la toqui una altra.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Just a little loving early in the morning beats a cup of coffee for starting off the day. Just a little loving when the world is yawning makes you wake up feeling good.
I comencem amb aquesta gran veu, la de Carmen McRae, però tindrem entre nosaltres una gran instrumentista, Irene Reig, que inaugura enguany el Festival de Jazz de Terrassa, però també aprofitarem la vinentesa per parlar de la salut de les dones al jazz amb Olga Ábalos i Susana Carmona, que ja s'asseuen al meu costat. I ara les saludaré. Què tal, com esteu? Olga Ábalos, bona nit.
Bona nit. Bona nit.
I també, que dèiem, Irene Reig, saxofonista i compositora de jazz. Què
Hola,
tal?
Molt bona nit, molt bé, molt bé.
I la Susana Carmona, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Coordinadora del Festival de Jazz de Terrassa. Aquestes són les peces que hi hauran avui. I també vosaltres, si voleu, perquè potser hi ha alguna, hi ha algun gran músic de jazz que ens està sentint. 93201-7474. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. Durant 5 anys del Festival de Jazz de Terrassa, que ens ho han fet venir bé, l'excusa, res a veure amb això que dèiem del cop d'estat fallit de Tejero, però de dones en el món del jazz n'hi ha hagut moltes i boníssimes. Tots tenim al cap Billie Holiday, etc. I tothom diu, ai, quina veu més maca. Però és que, clar, sembla que les dones només podem cantar i que hi ha moltes dones ara doncs, tocant instruments. L'Andrea Motis, que tothom parla d'ella, però és que hi ha tot un munt de gent, un planter de dones que estan interpretant música i que estan canviant també com és el jazz. Tinc ganes de saludar a les tres que som aquí, ja ho he fet, però 45 anys, Susana, han passat molt de temps. Com ha anat aquest temps? Com han passat? Aquells primers cartells, hi havia moltes dones o què?
No masses, no. Jo no hi era aleshores, però no masses dones. Tot i que penso que el Festival de Jazz de Terrassa sempre ha tingut atenció pel que feia l'escena nacional i internacional i ha donat veu a projectes que hi havia dones al davant, des de Carla Bley, des de... no sé, ara hauríem d'anar tirant enrere els arxius, però no només veus. Mm-hmm. Però sí que és veritat que les primeres edicions del festival era més difícil trobar dones, si més no, com a líders al davant.
I tampoc no hi havia la intenció que potser hi ha ara de buscar-les, també. Encara que hi hagi una certa dificultat de vegades, això ho sabrà molt bé la Irene Reig, un lloc on no veus dones no penses que pugui ser teu. És una mica la teva història. M'imagino que tu, quan eres més jove, la música que hi havies vist i els senyors que vèiem sempre tocant jazz eren sobretot això, homes.
Sí, la veritat és que això sempre ha sigut una llàstima, no? En el meu cas, jo vaig seguir tocant perquè m'encantava el saxo i m'encantava aquesta música, però moltes vegades quan m'ho demanen, em demanen quins són els teus referents femenins, realment no em puc dir masses perquè seria mentida, almenys els referents del principi de la meva carrera. Ara, actualment, sí que començo a tenir referents o em començo a inspirar amb altres dones que toquen instruments.
Mm-hmm. I hi ha llista, eh? Després ens faràs una mica de llista.
Després en parlem, clar que
sí. Després en parlem. La Olga Ábalos, ja sabeu que sempre ens parla de música. Com ho explicaries, això? Ens hem fixat amb les senyores que cantaven perquè era més fàcil, perquè ens entrava millor, perquè érem més popular, O és que a les senyores en els clubs de jazz de principis de segle i del segle anterior no les haguessin deixat entrar? Si sí no portaven que... una faldilla curta en plan Josephine Baker.
Tampoc hi érem, llavors. Vull dir que també hi ha una part de literatura, no? O també de com s'ha recreat la història dels anys 20, dels anys 30, però sí que la cosa anava una mica pel que deia la Irene. Si no hi ha referents, és difícil que alguna dona s'atreveixi a tocar el piano o a tocar la trompeta, a tocar el saxo, o a tocar la bateria o qualsevol altre instrument. Però algunes sí que n'hi havien. El que passa és que ha estat dècades després que les hem anat descobrint, perquè com tot passa passa moltes vegades a la història, hi ha poca documentació de coses que han fet dones. I ha estat dècades després que hem descobert que, per exemple, Louis Armstrong tenia una dona que tocava el piano, per exemple.
I el tocava molt bé.
I el tocava molt bé. I, clar, però això ho hem descobert dècades després.
Perquè, clar, es va passar allò, segles i enciclopèdies sent la dona de Louis Armstrong.
Sí. Uh-huh. O directament no sortint ni els crèdits, no? Vull dir, a vegades veies fotografies i no sortia acreditada aquí aquella senyora, no? I això ha passat, doncs, durant moltes dècades.
Doncs mira, comencem fent un repàs, perquè no us penseu que ens fem els exquisides i els exquisits, que això a vegades amb el jazz té una mica tirada, d'elitista i tal. Però això només són les entrades.
Exacte.
Per alguns festivals.
Bàsicament el preu de les entrades, clar, però és una música d'arrel popular, totalment. Uh-huh. Que passa que s'associa poder actualment com una música culta, no? Que està més a prop de la clàssica. Però jo penso que hi ha una vessant popular que des de Terrassa, per exemple, l'hem fet sempre en places, parcs, no? De que aquest, uh-huh, aquest gènere arribi a la gent de carrer d'una forma popular i gratuïta, moltes vegades.
Clar, també jo crec que s'ha lligat a certa intel·lectualitat. En alguns moments s'ha pensat que era una música difícil. Ara semblaré una senyora gran, però jo havia anat a la Cova del Drac i estava ple de senyors que fumaven. Sí? Recordeu aquests moments?
Sí, sí, jo recordo perfectament quan vaig començar la nova jazzcava, jo, perquè abans de Terrassa ja hi havia un precedent, que era una cava antiga, als anys 70 fins al 85. Jo aleshores no estava a l'organització i soc des de fa 30 anys. Vaig entrar a la cava nova i jo recordo que hi havia una fumarada de por. I quan es va decidir que ja no es podia fumar, bueno, algú ho va decidir i es va implementar aquesta normativa, a part de gent que no va tornar mai més, però la realitat és que, ostres, de cop l'escenari es veia molt més net. Clar. Més clar, es veia més clar.
Sense fum, tot ha millorat una mica. Música, posem-hi... Ai, música. Olga Ábalos. Sí. És que admiro i ja penso en música. Però, ja no penso en una altra cosa.
Venim a parlar de música. Clar, si parlem de dones i jazz, jo avui us proposo fer una petita, un petit recorregut, no?, per algunes d'aquestes dones que...
Que no ens hauríem de perdre.
Que no, sí, i que han marcat i que van intentar una mica trencar els esquemes en el seu moment. I comencem per Billie Holiday. Good morning, honey, you old gloomy sight. Good morning, honey. Thought we said goodbye last night. I've turned and tossed until it seems you have gone.
Aquí s'uneixen dues coses, música i llegenda, i un personatge fascinant.
Sí, i turmentat, una vida molt difícil, i segurament aquesta veu que té, que és una veu atípica, trencada, fràgil, correspon també a la vida que va
aquí,
portar.
Aquí Susana i Irene podeu posar
sí,
cullerada com vulgueu, vull dir, estar en els micros oberts, i si hi ha alguna cosa que diu l'Avalos que no és veritat...
No, però té raó. Per mi la Billie és fantàstica, és una... No sé si la meva preferida, però sí que és una veu tan diferent, amb tant de blues. És aquesta pena, aquest lament constant quan canta. Sí. I a part, era compositora, vull dir que no només cantava.
Mm-hmm. Sí, tenia una forma com de frasejar molt, molt, molt pròpia, utilitzava les textures de la veu. No tenia una veu tan potent com Ella Fitzgerald, no?, per exemple, però sí que va saber utilitzar molt bé els recursos que tenia. I una cosa que a mi m'ha agradat sempre molt de Billie Holiday i que he descobert amb el temps és que quan tenia un control artístic molt poc habitual en dones negres de la seva generació, no? Estem parlant dels anys 30, 40, 50, i això ho hem anat veient a mesura que s'han digitalitzat algunes gravacions antigues.
Però què vols dir control artístic?
És a dir, que ella decidia repertori, decidia quan començava, decidia alguns arranjaments, decidia com fer algun canvi en algun estàndard, canviar punts d'inflexió, per exemple.
Perquè això, Irene, tu, per exemple, que ja has gravat algun disc, això costa al principi fer veu, o sigui, forçar el que tu vols i dir jo ho veig així, ho veig d'aquesta manera, perquè, clar, hi ha tota una història aquí darrere i, com dèiem, tu toques, per exemple, amb un quintet i tots són homes.
Sí, sí, jo crec que aquí el que passa és que són èpoques totalment diferents. Sí que és veritat que jo sempre m'he rodejat d'homes en la immensa majoria i que als meus projectes hi ha més participació masculina que femenina, però jo mai m'he sentit cohibida ni que no s'hagin respectat les meves decisions i sobretot quan el projecte l'estava liderant jo. O sigui que jo crec que aquí és difícil agafar una comparació perquè, bueno, pel viatge de temps, no?
Sí, d'època. Sí, són èpoques diferents, però amb les gravacions antigues es veu com, s'escolta com Billie Holiday parla amb els altres músics, els dona instruccions, i és com bastant revelador del que passava en un estudi de gravació, no?, en aquella època, i com una dona negra, que també això cal dir-ho, que estem a l'Amèrica segregada, podia dirigir també una gravació en un estudi de gravació, sí, sí.
Una dama del jazz vocal, que això és, jo crec que és el jazz aquest que ha arribat més a la gent, que ha estat banda sonora de pel·lícules, que tothom l'ha tingut com a referència, no hi ha dubte.
No, no hi ha dubte. Southern trees bear strange fruit, blood on leaves and blood at the root, black body swinging.
Strange Fruit.
Strange Fruit, la volia que sonés.
Home.
Perquè és...
A més, ho dèiem abans de començar, que no han passat ni 20 minuts de les 9 de la nit a prime time de Catalunya Ràdio, Ràdio Pública de Catalunya, sentint jazz. Què voleu més de la vida?
Clar, per mi Strange Fruit és com la manera que pot tenir una persona d'expressar idees sobre un escenari, no? És a dir, tu fas un repertori d'estàndards, però sobretot Billie Holiday el que feia era acabar els concerts amb Strange Fruit, que és una cançó que reivindicava, no?, o denunciava, no?, els assassinats afroamericans, etcètera, al sud dels Estats Units, i ella acabava el concert amb això i ho deixava allà, i davant del públic blanc, com diuen, i ara us ho mengeu, no?
No, i a més, aquesta cançó que parla una mica de sentir-se als marges, que suposo que també ella s'hi sentia, en dèiem, en aquest univers tan masculí, el món del jazz, a més amb totes les seves condicions que tenia, m'imagino que se sentia una mica estranyeta.
Sí, però ella, mira, era un militant també, i a més amb el jazz que a vegades costa, no?, expressar idees, i això també ens ho pots dir tu, Irene, no?, de com, fins i tot amb una música instrumental, no?, es poden expressar coses.
Sí, sí, totalment. Jo sempre ho reivindico perquè en la gran majoria de la meva música no té lletra, tot i que a vegades sí que escric alguna cosa, però bé, en aquest cas, no?, de Strange Fruit, és evident, no?, el que està denunciant i que ho està cridant als quatre vents, no?, contra el racisme que es patia i contra aquestes brutalitats que passaven.
Doncs seguim amb una altra, no?
Vinga,
va.
Més cançons.
Mary Lou Williams.
Afroamericana, pianista, compositora, arranjadora. És a dir, una dona que no esperava que li escrivissin els altres les coses.
Era una
que
dona
també...
total. Una dona total. I a més és d'aquestes dones, no?, que ha estat dècades després potser que s'ha posat en valor tot el que
és el que diem, no? Mm-hmm. Durant molt de temps tot això ha estat silenciat, amagat. Mm-hmm. La història no l'han escrit les dones negres. Això està claríssim.
I les dones en el jazz tampoc.
Tampoc.
Tot i que han fet coses tan increïbles com la Mary Lou Williams, que justament he vist que va morir l'any 81, que és justament l'any que començava el Festival de Jazz. Sí. De Terrassa, o sigui, també fa 45 anys de la seva mort. Qui és aquesta dona i per què és tan important?
Doncs mira, va ser això, pianista, arranjadora, compositora, i alguns la bategen com la mare del bebop, no?
Perquè... És que si em permets afegir, sí, sí. Ella va ser mestra de molts músics que de jazz que coneixem i que respectem, com Thelonious Monk, per exemple.
Efectivament, sí, sí, per qui anava? Vull dir, ella tenia un pis a Harlem, d'on anaven passant Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, i tots anaven aprenent en aquell moment dels anys 40 on s'estava modernitzant el llenguatge del jazz, i ella doncs era una mica la mentora de tots aquests músics.
I aquí, escolta, l'escoltem en aquest tema, però si vols sentim-ne un altre per veure les coses que podia arribar a fer. M'imagino també un ambient hostil, el dels clubs de jazz a la seva època, perquè, clar, ara m'imagino que, no, que ha canviat molt la cosa, però això estem parlant de l'any 76, per exemple.
Aquesta gravació quan... és del 76.
Exacte, sí, vull sí, dir sí. Que m'imagino el Nova York d'aquella època i déu-n'hi-do.
Bueno, tampoc hi era. Ja m'hagués agradat.
Però hi ha llibres que ho expliquen.
Home, ja, sí, també hi ha com un mite, eh? De tot el món del jazz, la nit, no? I aquestes coses. Però sí, no devia ser fàcil, tampoc. Estar en un club de jazz i liderar el teu propi trio en aquest cas, o quartet, o el grup que sigués.
Home, de fet, per exemple, no cal anar tan lluny. Hi havia organistes aquí que tocaven el paral·lel als anys 80 i 90, i les veïnes els hi demanaven si feien de prostitutes, perquè què feien sortint a la nit a tocar el piano? O sigui que, parlem-ne, Catalunya. Què ens expliques més d'aquesta dona,
doncs,
de la
mira,
Mary Lou Williams?
Doncs diguem que ell també tenia una percepció com molt espiritual del jazz, i de fet ella la considerava una part molt essencial de la cultura afroamericana, i és una cosa que va com intentar ensenyar també quan feia, perquè era professora d'història del jazz també, i és el que intentava ensenyar als seus alumnes, no?, de com el jazz era una part essencial, no?, també de dels afroamericans, i que l'havien de conservar. Fins i tot als anys 70 va donar una entrevista, que hi ha una frase molt xula que m'agrada, que diu: els americans no ens adonem de com d'important és el jazz, que és curatiu per l'ànima, i hauria de sonar a tot arreu, les esglésies, els clubs, no?, els carrers, a tot arreu, i hem d'utilitzar tots els espais possibles pel jazz.
Clar, jo estava pensant, Irene Reig, a tu et fa una mica d'enveja, no?, això, perquè, clar, has nascut en un univers, diguéssim, el de Barcelona, on el jazz l'hem estimat molt, on hem tingut figures molt importants, Tete Montoliu, etc, però no és Nova York.
No, clar.
A vegades t'hagués agradat néixer en un altre lloc o què?
Bueno, no sé si m'hagués agradat néixer en un altre lloc, perquè també les circumstàncies que devien tenir, però sí que és veritat que Nova York és la ciutat que va acollir més l'evolució del jazz, i actualment també encara és la ciutat on més coses estan passant i on l'evolució d'aquesta música està tenint el seu camí més natural, per dir-ho d'alguna manera, no?
I, de fet, tu, per exemple, sí que vas anar a estudiar una temporada als Estats Units, vas anar a Filadèlfia.
A Filadèlfia, que també té una escena magnífica de músics, i, per exemple, John Coltrane, bueno, no va néixer a Filadèlfia, però hi va viure des de ben petit, i molts d'altres músics també, vull dir que...
O sigui, que encara hem d'emigrar en aquest país si volem estudiar jazz, o què? Susana Carmona, que m'ha mirat amb una cara...
No, perquè veig que molts músics marxen a estudiar fora, tot i que aquí tenim la sort de que hi ha moltes escoles, no? Sí. Hi ha moltes escoles superiors d'uns anys sense, per tant, hi ha més gent que es pot dedicar...
Tallers, taller de músics, etc. Però encara hi ha una necessitat
dones,
de marxar.
I lògicament més dones, més noies joves que accedeixen a estudiar, però sí, la majoria també volen fer un salt i veure altres realitats, perquè és un punt de connexió. Sí. Ja sigui en Nova York, en Filadèlfia, en Amsterdam, és un punt de connexió entre músics, i amb el jazz és bàsic.
Clar, jo crec que amb el jazz i en general amb la música o qualsevol art, m'atreveria a dir, és superinteressant poder viatjar i conèixer altres realitats, com deia la Susana. Uh-huh. I, per exemple, en el meu cas vaig anar primer a Amsterdam, que era un lloc bastant cèntric a nivell europeu, que ja, bueno, hi havia gent...
Què són les neules bones? Està clar.
Bueno, no sé.
Jo també estava pensant que en tots aquests llocs hi ha una tradició molt important i agrada sentir-la, agrada viure-la, clar, també, no?
Totalment. Perquè abans que parlàveu d'això, de si era una música d'elits o no, també crec que és important remarcar l'escena de cada ciutat, no? Perquè aquesta música viu molt de, doncs, d'això, de les jam sessions o dels clubs petits, no? I allà és on tu fas aquestes connexions de les que parlem i on vius realment aquesta música.
I ara que no en sent ningú, a les escoles, universitats, els llocs on s'estudia música, on s'estudia jazz, es parla també de dones, de músics, dones, o els hi costa?
Cada vegada més. Jo crec que sí, que cada vegada tothom és més conscient d'això i que s'està fent un canvi. Evidentment...
Però quan no és... vas començar a estudiar, clar, era el desert, eh?
Sí, era, de companys i companyes, sí. Eren molt poquetes les que vam entrar a la meva generació. I clar, el que passa és que tampoc es pot canviar la història, no? I les referències són les que són, no? I aleshores... Pues a nivell de la història de la música, tot i que intentem recuperar figures com Mary Lou Williams, Neil Hardin Armstrong o el que sigui, volies que no, hi ha la majoria d'homes, no? Però sí que...
Bueno, això és el que ens han explicat, eh? Potser hauríem d'anar a buscar. Potser...
Hauríem d'anar a buscar, però jo crec que perquè sigui, no? Per la conciliació familiar, etcètera, etcètera, per mil problemes, sí que hi ha més homes que dones en la història.
Que podien anar a la nit a emborratxar-se i tocar la trompeta.
Correcte.
Com el Lee Morgan.
Per exemple.
Veig. Ara estava pensant que la història del Lee Morgan, déu-n'hi-do, eh? Que em sembla que va matar la dona, no sigui una història, o li van una silla i hi havia una història...
Ell va morir, em sembla, a causa d'un tret,
sí,
no?
Amb un tret, sí, amb un club de jazz.
Sí, és que, clar, això és una mica novel·la negra, eh? Barcelona negra. No, Barcelona, Detroit, però aquí ho tenim.
Home, és que el jazz i la nit és un combo interessant.
Vosaltres esteu més tranquil·les, no?, al Festival de Jazz de Terrassa.
Sí, sí.
No, no ha passat res, oi?
De moment.
No hem de patir.
Que jo sàpiga, no.
No, jo tampoc m'hi he trobat,
tot correcte.
Creuem els dits.
Bueno, però la Susana ha tingut moltes anècdotes amb músics, eh? Segur.
Home, sí.
Que no, ha anat canviant també tot això, eh? Per les anècdotes.
Ara això ara no ens ho vol explicar. No? Estic veient que s'està fent la remolona. Olga Ábalos, aquesta que sentim és superimportant. Alice Coltrane.
Alice Coltrane,
també
sí.
Una senyora que ha passat molts anys per la dona de John Coltrane.
Home, clar, és que tenint aquest cognom és difícil no passar per la dona de... Però Alice Coltrane és també una pianista i també ha intentat construir-se el seu propi camí d'una forma molt excepcional. Alice Coltrane, perquè és la pianista que estàvem escoltant en aquesta gravació. I diguem que ella va també indagar en les influències africanes, orientals i fins i tot místiques, no?, del jazz. Ella va començar... tenia la seva carrera com a pianista abans de casar-se amb John Coltrane, però quan, diguem que es va casar amb John Coltrane, va unir-se al seu grup i va substituir fins i tot a McCoy Tyner, no?, en l'última fase, no?, d'aquest grup. Passa que van tocar molt poc temps, perquè justament l'any següent, el 67, contra ell va morir per un càncer, però ella va seguir la seva carrera musical sent mare de tres fills, que això també cal dir-ho.
Després parlarem de la conciliació, perquè sabem que Irene Reig acaba de ser mare fa no res, eh?
Sí. Sí,
i això serà una història.
Aviam què passa.
Els concerts te l'endús o què?
Sí,
amb la motxilleta?
De moment sí. Sí. De moment sí.
I però
amb braços, perquè la motxilleta aquesta no la suporta.
No, i a més amb cascos, eh? Perquè, clar, si tu li toques el saxo,
sí,
déu-n'hi-do.
Sí, sí. Sí, sí, ja els tinc comprats i tot, els cascos aquests.
Tres cascos, un damunt de l'altre.
Doncs, i el que va fer Alice Coltrane, que crec que va anar per la via difícil, que és que ella va apostar sobretot pel jazz d'avantguarda, l'experimentació, no?, la via menys comercial, i fins i tot va incorporar instruments poc habituals amb el jazz, com és l'arpa.
Valenta en tots els sentits, Alice Coltrane tocava i tot després de passar el dol, que crec que va ser un dol molt, molt complicat i molt difícil el seu, després de la mort de John Coltrane.
Sí, però ella es va... Bueno, suposo que va tenir aquesta part més espiritual, no? Fins i tot després, anys després, es va convertir a l'hinduisme, etc. Però jo crec que una cosa destacable d'Alice Coltrane és que ella va seguir la seva trajectòria musical i, tot i que no va tenir en el seu moment gaire repercussió mediàtica, Ha estat dècades després, quan s'han reeditat els discos a finals dels 90 i a la dècada dels 2000, que molts nous músics, noves generacions de músics, fins i tot del rock underground o el rock independent, l'han començat a reivindicar, i sobretot en escenes com la de Chicago, Nova York, Alice Coltrane és una referència, i sobretot molts músics afroamericans la tenen també com a referència.
Però escolta, Irene, a tu te la van ensenyar a l'escola o no?
No, sí.
Sí?
Alice Coltrane, sí.
Alice Coltrane, sí.
Sí.
Però faltaven dones, de vegades.
Sí, en faltaven, però sí que és veritat que alguns noms sí que hi eren, sempre.
Professores, sí. Hi havia?
Professores...
A la carrera?
No. Jo sempre, quan em fan aquesta pregunta, sempre recalco que a mi m'agradava molt anar amb el trio base de l'ESMUC, perquè hi havia l'Elisabet Raspall i la Júlia Valle, que estaven allà i t'ajudaven a practicar els teus temes, tu els hi proves les teves composicions, etc. Però així professores d'instrument no n'he tingut mai.
Tot i així, m'imagino que us aneu buscant entre vosaltres per trobar també recolzament, perquè potser és un món on sí que a vegades us sentiu molt soles.
Sí, la veritat és que per sort, com dèiem abans, cada vegada està canviant més, i en el meu cas concret, doncs, he pogut sempre estar envoltada d'altres dones en llocs com, per exemple, la Sant Andreu Jazz Band, o, per exemple, es va fer una Big Band només de dones que es deia Classic Jazz Valparaíso Big Band, allà a Almeria, i va ser un punt de trobada de totes nosaltres que la veritat és que jo crec que el vam agrair, no tant per fer com un projecte superestable, però per trobar, no?, viure aquestes experiències conjuntament.
Doncs escolta, sentíem l'Alice Coltrane, que ens agrada molt, però clar, tant de parlar amb la Irene Reig i encara no hem sentit la seva música. Sentim-la.
Sóc allà cercant l'olor d'un color.
Estàs cantant tu aquí també?
No.
Ah, dic, escolta, com tu fas això?
No. A vegades canto.
Ventriloqua. No? Bufant i, a més, cantant. Impossible.
No.
Impossible.
És la Marta Garret, és una noia amb la que col·laboro moltíssim. Ens vam conèixer a Amsterdam, de fet, veus el que dèiem abans de les connexions. Ella és de Lisboa, i ens vam conèixer ja estudiant el màster, i des de llavors ella també es va mudar aquí, i hem seguit tocant plegades. I això és The Bob Collective, que és un octet que lidero des de fa molts anys. De fet, tenim 3 discos amb la tonteria. I bé, aquest és un tema que vaig escriure perquè cantés ella, sí.
Susana Carmona, ara que no en sent la Irene Reig, que la tenim aquí amb les orelles tapades, per què? Per què l'heu triada com a... per obrir el Festival de Jazz de Terrassa?
Bé, és que la Irene ha tocat molt a Terrassa. Ara parla de Bob Collective. És que hi ha uns músics amb els que hem mantingut un vincle especial. La Irene és un d'ells, l'Oriol Vallès, que estarà col·liderant el projecte d'obertura del certamen també, i molts d'altres, però que han crescut una mica en paral·lel al que és la nova Jazz Cava i el Club de Jazz, amb les jam sessions que apuntava la Irene, i també presentant, donar als veu possibilitat de que presentessin tots aquests treballs, tots aquests àlbums i els seus nous grups, i jo amb això estic supercontenta.
Però també és una manera potser de visibilitzar també que hi ha dones que durant anys va costar molt que hi haguessin dones en el món del jazz, i ara justament és comencem el festival amb una dona i volem ensenyar-ho. També hi ha una part d'això?
Hi és, però jo no diria que està tan pensat en que hi han de ser dones les que inauguren el festival o han de ser dones les que estan a la programació. Jo penso que és el normal. És el que toca, però no toca perquè ningú ens ho digui, toca perquè és una realitat. Hi ha músics en aquests moments d'altíssim nivell a casa nostra internacional que són dones, i a mi el que m'agradaria és que això fos molt més extens, i fins i tot ni en parléssim si són dones o homes, perquè en definitiva són músics.
Sí, el que passa és que la Irene ens ha explicat algunes vegades que quan vas a fer concerts volen, encara que sigui inventat d'alguna manera, que us ajunteu 6 dones per convertir-vos en una mena de quota, no? De com més dones, millor. A vegades no importa fins i tot com es toca, i això suposo que fa molta ràbia, sobretot quan portes tants anys en aquest món.
Sí, això fa molta ràbia, i de fet és una cosa que hem compartit entre nosaltres, que a totes ens ha passat en algun moment o altre, almenys les meves companyes, i estem en el punt de que si tu em vols cridar a mi perquè t'agrada el projecte que lidero, encara que sigui per mig omplir una quota o no sé, d'acord, però no em diguis amb qui he de tocar. La ratlla per mi vermella és aquesta, no? Vine amb el teu quintet. Ah, però fes un quintet només de dones, no em posaré a assajar, a fer un nou repertori, etcètera, etcètera, per un concert. Saps? Uh-huh. Truca'm i si t'agrada el meu projecte, perfecte, i si no, doncs pues, no.
Jo penso que això pels músics és fatal.
Sí, sí.
I pels programadors i pels festivals també. Mm. Tenir la sensació o la pressió de que les programacions han de ser allò al 50% és forçar la màquina. Vull dir, les coses han de venir perquè realment tenen aquest interès i són musicalment importants, no?
I anava a dir també que si en el món del pop, per exemple, hi ha moltes exigències per les músics i per les cantants, vull dir, d'una aparença física, d'una manera de ser, de moure's dalt de l'escenari, amb el jazz això també passa? És a dir, algú et diu, escolta, posa't una mica més d'escot, aquesta portada de disc, o aquí la cosa ja es complica més?
Jo imagino que potser deu passar. A mi no m'ha passat.
Jo no en tinc constància, no, això. No, jo diria que és que el jazz una mica menys a part. No sé com explicar-ho.
Sou els rarets, eh?
Són els rarets, els que... Sobretot els músics.
Sí,
no, però
rarets,
en qualsevol cas, no hi ha aquest star system del rock,
sí,
o del pop.
Sí, però clar, pensem en Diana Krall. Algunes sí, algunes exerceixen, no? Madeleine Peyrou... O...
És que en realitat, sí, ara que estic pensant en alguns exemples, sí que em venen al cap
Tu, Olga Ábalos, que... sisplau, rema cap a mi.
Però no sé si és més perquè se'ls imposa o perquè elles mateixes diuen crec que això funcionarà.
Uh-huh.
Bueno, jo potser una mica de tot. En el meu cas no m'ha passat i tampoc he tingut la... Bueno, és que no ho faria, és que simplement
sí,
no ho faria.
Sí, ja.
Però jo sí també que penso que hi ha una cosa que és l'escenari, no? L'escenari sí. També és show. Està bé que la gent s'arregli, no estigui no. Com si estigués al menjador de casa, siguin homes o dones.
Estic que la gent sempre vagi arreglada i en camisa. El Nil no el deixarem ni més a la ràdio perquè no l'he vist en camisa en tot l'any.
No, però
el nostre estimat
bé,
productor.
És un espectacle.
Jo estic a favor que la gent es canviï de roba com va fer un concert.
No estem al menjador de casa assajant.
Arreglar-se sí. Jo pensava que parlàveu més de...
No, jo estava parlant d'una altra cosa. Jo no estava parlant d'arreglar-se,
de sexualitzar-se
i de que hi hagi unes certes demandes de dir, mira, molt bé, toques molt bé, però si vens amb la minifaldilla...
Millor,
exacte.
50 euros més.
Exacte. Sentim més a l'Irene Reig, parlant avui del Festival de Jazz de Terrassa, una excusa magnífica per parlar de dones, de jazz, de com estan, de si encara han de trepitjar fort i si s'han de discutir amb algú, de dir, no em facis servir de quota. També suposo que la figura, el fenomen d'aquesta noia, que ja no és noia, que ja és una dona, però que en el seu moment va impressionar tant com l'Andrea Motis, us va ajudar tota una generació de després, oi? Que també va posar algú al mapa, bàsicament perquè som un país que tampoc tenim tanta cultura musical, no? A vegades veiem algú al TN i ens sembla allò que és la bomba, oi?
Bueno, suposo que, com el que deies abans, en el cas concret del jazz, com no és una música tradicional tant d'aquí a casa nostra, doncs sí que és veritat que el fet que hi hagués una figura, doncs com en aquest cas l'Andrea, va fer que aquesta música arribés a més persones, és possible que sí.
I també sobretot a nenes, no? Que de sobte van veure algú quan eren petites que la veien tocar.
Clar, salvant les distàncies, evidentment, jo no he tingut mai la repercussió de l'Andrea, però...
La tindràs.
Tot arribarà.
Però a mi a vegades m'ha omplert d'il·lusió de que en algun concert m'ha vingut després un pare, una mare amb la seva nena i m'han dit l'he apuntat a saxo perquè et vaig veure a una jam de Terrassa, no sé què, i li va agradar tant que la meva filla es va voler apuntar a saxo. I això, bueno, emociona moltíssim.
L'escenari és un mirall. Sí que puc dir que quan hi ha dones a l'escenari, i si, sobretot en projectes actuals i dones joves, jo veig més dones a la platea, també.
No.
Vull dir que hi ha una mica... Això ja no és aquell lloc de la cova del drac de senyors que fumaven, eh?
No.
Del senyor del puro. Això ja ha canviat,
No, amb això ja fa dies.
I una cosa també interessant és com aquestes dones poden també influenciar o ser referents d'homes. no?
I això és fantàstic.
I això és, jo trobo que és fantàstic i cada vegada
això passa,
està passant
això?
Més.
Sí? És l'objectiu, sí, sí. L'objectiu, no? Sí,
sí. A veure, expliqueu-me casos, que això m'ha interessat.
Irene Reig.
Per exemple.
Sí? Bueno, no ho sé. No, però, bueno, parlant del món del saxòfon, la Nicole Glover, la Melissa Aldana, per exemple, no? Que són, bueno, la Sarah Hanna, que em sembla que ara està fent
sí,
una gireta per aquí.
No fa massa, ha tocat per aquí.
I escolteu, quins instruments de jazz acostumen a tocar les dones? Jo crec que hi ha alguns instruments que potser... La trompeta, no ve gaire dones tocant la trompeta, per exemple.
No,
encara hi ha aquella cosa, jo ho he sentit a vegades, és molt difícil, no tindràs prou força.
I aquesta, Hensel, no?
No, segur que n'hi ha, sí, però vull dir que jo crec que hi ha alguns instruments que de vent, sobretot, que estan, jo crec, com més permesos perquè els toquin les dones.
No ho sé, potser sí. No. Bueno, hi ha més saxofonistes, potser, últimament.
Ara hi ha més saxofonistes, dones. Sí, n'hi ha sí, bastantes. Sí. Poder el clarinet, perquè venia de la onda de la clàssica, hi havia més també. Dones.
Però potser el piano és el que...
El piano, lògicament, el piano...
Sempre serveix moltíssim. Per acompanyar-te, també.
Aquí també hi ha moltes bateristes. A mi també em fa il·lusió quan veig bateristes joves. No?
Sí,
que hi ha bateristes de l'escena catalana, que més són líders. Mm. Això també està molt bé.
Jo havia sentit la trompeta, no? Que no, és prou femenina. Jo ho he sentit, això, en un conservatori.
Ah, sí?
Sí, 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 us en faríeu creus. Parlem amb la Irene Reig, de maternitat, també, a veure com es pot això, la maternitat, el món de la música i la precarietat, també, perquè no tothom fa pagar 100 euros d'entrada per veure Diana Krall. Vull dir, hi ha altres preus, hi ha concerts durant tot l'any, però hi ha escena perquè tu puguis comprar moltes papilles pel teu fill?
Sí, bueno, de moment encara no menja papilles, però...
Sí.
Però, clar, és el que comentàvem abans, no? Que intentar no reduir el jazz i les músiques improvisades al festival de turno, no? Sinó que és una música que està passant durant tot l'any, hi ha clubs més petits, propostes més petites, des d'associacions, des de, bueno, cicles de concerts, etcètera, etcètera, i no tot tampoc passava sempre a Barcelona, aquí crec que tindré el teu suport.
És que és molt important, això, perquè si no ens convertim en un país com de bolets, que van sortint festivals, qualsevol cosa és un festival. Jo penso que amb el jazz és superimportant i amb això a mi em fa molta il·lusió dir que Terrassa s'ha fet molt. I
la això, capital, des de Catalunya. Això està claríssim.
Sí, m'ha influït moltíssim el fet de que hi hagi jazz tot l'any i no d'ara, des de fa 60, més de 65 anys, totes les setmanes durant tot l'any. I llavors hi ha un festival que és el punt més visible, més notori, més pressupost, tot el que vulguis. Però si no hi ha aquesta base, els músics es foten de gana.
Clar, és el que dèiem abans de si és elitista o no, de que hi ha molta... Bueno, penso que molt del públic del jazz va veure el concert de la persona famosa que ve a tocar al festival i perquè queda bé... I, en canvi, durant l'any no va veure cap concert
jo
de jazz.
Jo no d'anar a veure, per exemple, concerts de jazz a Catalunya.
Pues, a Catalunya, pues, a Terrassa, el Club de la Nova Jazzcava, per exemple, és un lloc perfecte. Nosaltres ara estem fent, des de The Changes, estem fent un cicle que es diu Jazz Descomunal. Que
és, I on és això?
És la Descomunal de Sants.
Uh-huh. Que per sèrie, ets a dir que he vist la notícia de que el desembre... Sembla sí, que s'acaba la broma.
És possible que s'acabi, perquè fan un...
Però la precarietat i la música està allà.
Exacte, exacte. Sí. No? Perquè és que, a més, molts llocs han anat tancant. Teníem el Milano Jazz Club, que estava allà a plaça de
Catalunya. Sí, la cocteleria.
I el van tancar també. Mm-hmm. Per mi, una gran referència, encara que sigui un club molt petit, però que per mi sempre faig com una mica de comparació amb les Malls de Nova York, és Robadors, que sempre està allà. I tot i que tampoc és que paguin increïble els músics, és un lloc on s'hi viu el jazz, es viu aquesta música.
Clar, estava pensant jo, també tenim el Jamboree, mm-hmm. És a dir que exacte, tenim també. Llocs, però hi ha d'anar la gent, no només el dia que toca la Diana Krall al Liceu. Ja ho he dit
una
jo.
Mica això, exacte.
Ja ho he dit jo.
La nova Jazzcava de Vic. Ah, bueno, no?
Sí,
la
Jazzcava
de Vic, correcte, per exemple.
Sí. El casino de Granollers.
El casino de Granollers.
Ja hi ha llocs, el Sunset de Girona.
Ara no pararan les ties. Festival de Jazz a Terrassa, 45 anys, fins dels
Sí, és del 6 al 27.
6 de març al 27 de, 27, de març. El primer dia, Irene Reig.
Exacte.
Triomfant, l'heu d'anar a veure, perquè si no, veniu no té tots, sentit si tot això que hem fet aquesta nit. Moltíssimes gràcies a les tres, Olga Ábalos, Susana Carmona i Irene Reig. Si necessites cangur, potser ens oferim les de les dones i els dies. Perfecte. Perquè puguis tocar aquella nit.
Està, la meva nena estarà encantada al camerino, esperant-vos.
A canvi d'entrades, em diuen per aquí.
Vale.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Merci,
a vosaltres. Bona nit.
Les dones i els dies, amunt els cors. You almost got away with it. You got a little bit ahead
of me, but I'm lucky for you, I am that bitch. Parlàvem del jazz, la vida no era molt tranquil·la en els clubs de jazz, però al segle XVII, si eres dona i tenies algun problema, una cosa bona era trucar a Júlia Tofana. És així, Cristina Ferrer? Trucar-la, no sé, trucar-la, picar-la, picar-la a la porta, no?
Potser sí, potser sí.
Què li fes? Li enviaves una carta o què?
Era complicat trobar-s'hi, però bueno, tenien tota una organització.
Escolta, avui em vols parlar d'una dona, Júlia Tofana, que fins que no me'n vas parlar jo no en sabia res, i estic que no toco ni quarts ni hores, que diria aquell.
Mira, doncs ara t'explicaré qui era. Era una apotecària química perfumista italiana del segle XVII que ha passat a la història per haver ajudat presumptament fins a 600 dones a desempallegar-se de marits maltractadors o indesitjables.
Déu-n'hi-do, sí, quina feina.
Un moment, hem de fer una exempció de responsabilitat.
Sí.
En aquest programa no aprovem l'enverinament de marits.
No, només explicam les històries del segle XVII, perquè tu ets la persona que en sap d'història d'aquesta casa. O sigui, aquesta senyora, la Júlia Tofana, a més de perfumista, apotecària i química i de tot, era enverinadora.
No exactament. Ah. Ella va inventar, patentar, un verí incolor, insípid, sense olor, molt discret i d'efecte progressiu, però el cas és que ella personalment no va enverinar ningú, o no se sap que enverinés ningú. El més curiós d'aquesta història és l'existència darrere de la Júlia Tofana d'una xarxa exclusivament femenina de distribució d'aquest verí per a ús exclusiu de dones casades que eren víctimes dels seus marits.
M'encanta la història.
Anem a pams, mira. Abans que res, hem de dir que se'n sap molt poc de la vida de la Júlia Tofana. Sembla que va néixer a Sicília. Hi ha qui diu que era filla d'una dona que consta com executada a Palerm per haver enverinat el seu marit.
Sí, això s'hereta.
O sigui que no seria estrany que hagués crescut amb algunes idees sobre el que era la violència dins de la família. En tot cas, la Júlia Tofana apareix a Roma, una dona respectable, casada amb fills, cap al 1624. Això sí que ho tenim clar. En aquella època, Roma era la capital dels estats pontificis, o sigui que el rei era el papa i manava en pla monarquia teocràtica.
I escolta, bon lloc per anar a muntar un club d'enverinament de marits, no?, en aquesta època així, sota les regnes del papa.
Sí, ni tu imagines. Al segle XVII les dones tenien poquíssims drets a tot arreu, enlloc no en tenien. A dins, fora del matrimoni, fatal. Ara, que t'acabin jutjant un munt de capellans als estats pontificis, la cosa va malament, doncs va molt malament. Com deia, la Júlia Tofana és un misteri, però el que sí sabem del cert és que va ser la creadora d'aquest verí tan eficaç. Un avantatge del verí de la Tofana era que, ben administrat, produïa símptomes que es podien atribuir a una malaltia gastrointestinal aguda.
No sé què em passa, Maria Lluïsa, que no m'ha acabat de sentar bé el sopar.
Exacte, això un dia darrere l'altre. I amb això i amb la discreció amb què es feien la selecció de clientes i la distribució del verí, l'activitat d'aquesta senyora i les seves col·laboradores va passar bastant desapercebuda durant un bon temps.
I escolta, i aquest verí com s'etiquetava? Com es deia? Tenia un nom?
Sí, es deia Manna di San Nicola. Però sempre se l'ha conegut amb el nom d'ella. O sigui, Aqua, aigua, Aqua Tofana.
Però escolta, no n'han fet un perfum d'això? Aqua Tofana, jo ho compraria.
Dona,
de dir, em ruixo i t'enverino.
No, anava al menjar. Anava al menjar.
M'encanta, quin branding, tu.
Jo ho pots ben dir, branding, perquè pensa que es va fer tan famosa la Júlia Tofana amb això del verí, que quan Mozart, el compositor, va emmalaltir i morir 130 anys després, va dir, segons testimonis, crec que m'han enverinat, no em puc treure del cap que algú m'ha donat Aqua Tofana.
hora.
Dicen que tengo veneno en la piel y que estoy hecha de plástico fino. Dicen que tengo un tacto divino y quien me toca se queda con él. Y es que yo soy una bruja consumada.
Una versió tan bonica que aquí ens has portat aquest veneno. Veneno, veneno, és que m'agrada molt dir veneno. Ja sé que no és correcte, s'ha de dir verí, però m'encanta. Parlant de Júlia Tofana, que es va fer famosa per haver facilitat a desenes de dones la manera de deslliurar-se dels seus marits. M'encanta aquesta història, Déu meu.
Exacte, però abans de continuar amb
marits,
història...
Marits maltractadors, eh? No qualsevols marits. No, no. Eh? A mi els marits m'agraden.
Abans de continuar amb la història aquesta de l'enverinadora que t'agrada, una reflexió seriosa, posem-nos serioses un moment. A mi és que em molesta una mica l'estereotip de l'enverinadora, que està molt extès, que diuen molt que les dones per matar enverinen. O...
Sí, sí, perquè no això ens atrevim, sí, diuen, a apunyalar o a disparar.
A veure, això correspon a la idea que les dones som maquinadores, que matem amb traïdoria, que som un perill dins de la mateixa llar, dins de la cuina. En realitat, el verí ha estat una manera de matar que s'ha fet servir molt quan, és veritat, quan es volia evitar la confrontació física directa i per motius obvis, doncs, en una situació de violència física, les dones han recorregut en freqüència al verí. Però també l'han fet servir els homes i els estats. Fa molt pocs dies, un parell de setmanes, a la Conferència de Seguretat de Munic, els governs del Regne Unit, Suècia, França, Alemanya i els Països Baixos van fer un comunicat conjunt en què acusaven el govern rus d'haver matat el líder opositor, us sonarà, l'Alexei Navalny, amb epibatidina, que és un verí raríssim que s'extreu d'unes granotes sud-americanes. Un assassinat d'estat amb verí fa 2 anys.
I jo m'hi jugo que això no ho va fer una senyora... També t'ho diré. Dit això, continuem amb la nostra amiga Júlia Tofana. No te'n vagis a Rússia, tu queda't a Itàlia, que m'ha agradat molt, segle XVII, aquesta senyora, que d'ella en tenim poques dades, però hi ha una cosa que tu tens claríssima.
Sí, no la van agafar mai. No va ser una de les acusades del judici contra el que es va conèixer com Xarxa Hispana, que es va celebrar a Roma l'any 1659.
Això, de la Xarxa Hispana, perquè ho dius tu, però jo no ho havia sentit mai.
No, la Xarxa Hispana, li van posar aquest nom al judici, al procés, perquè la que es considerava cap de la xarxa de distribució del verí de la Júlia Tofana era una senyora que es deia Jerònima Hispana.
Mm-hmm. Sí, que era una mica la successora.
Exacte, l'hereva de la fórmula magistral. Mm-hmm. Va haver-hi una macroinvestigació en què es van interrogar, sota tortura i coerció, que és com es feia en aquella època, una 50 de dones. D'aquestes, només una 12 eren membres de la xarxa de distribució de verí, va haver 5 sentències de mort. Curiós, no es va executar cap clienta, només les distribuïdores, les que ho facilitaven. A les clientes, depenent de...
Això és com plantar marihuana a la Terra Alta, perdó. Ja.
Les van condemnar aquestes a penes de... Les que realment havien matat algú, sí. Les van condemnar doncs, a presó, reclusió en convents, que les controlés la pròpia família... No, es va tapar una mica tot això.
Que curiós, que curiós. I el resultat, quina va ser? Unes sentències de mort?
Aquestes 5 sentències de mort que es van executar públicament per allò de la pedagogia, però el més interessant és que es va tapar el fet de que les morts eren venjances contra marits maltractadors. És que no s'ha inventat ara això del control del relat. Hi va haver molt pànic social, l'Església va decidir tractar-ho com un episodi aïllat, purament criminal, sense posar cap accent en el fet de que les víctimes eren casualment tots marits i tots casualment despatxats.
Clar,
per les
seves
dones.
Però m'imagino també que en aquell moment el maltractament a les dones era el pa de cada dia, vull dir... O sigui, tal com es veia la dona en aquell moment, vull dir que no devia ser tan estrany. Per això potser ho van tapar, no ho sé, eh? Estem fent aquí...
O per no donar
política
idees.
Política ficció.
O per no donar idees.
Exacte.
És un cas que s'ha especulat molt, s'han fet molts supòsits de com devia anar, i el que més s'ha especulat és sobre la fórmula, que s'ha intentat inclús reproduir, però ningú no ha sabut mai del cert...
Sí, és com la fórmula de Coca-Cola, m'estàs dient.
Exacte, molt secret, molt secret, molt secret. És, el que és segur és que la llegenda de la Júlia Tofana i la seva fórmula magistral han quedat en la memòria col·lectiva per sempre. Per exemple, fa 2 anys es va estrenar una òpera curta a Londres amb el títol Aqua Tofana, en què la Júlia la representaven com una heroïna que facilitava agència a dones a qui les seves famílies havien casat en benefici propi i que es trobaven atrapades en matrimonis sense amor i sovint abusius. Això ho he tret del programa.
Aqua Tofana. I es veu que també se'n fan molts tatuatges, que això m'he quedat morta.
Sí. Si et vols fer un tatuatge feminista...
No, tatuatges no.
Doncs es veu que està de moda aquest, amb el símbol del flasconet de verí o de perfum, amb l'etiqueta Aqua Tofana, i això, segons internet, és un símbol que identifica resistència, empoderament i alliberament davant de l'opressió patriarcal.
I també la sororitat, no?, d'aquestes dones ajudant-se unes a les altres a matar el marit que els hi feia passar una mica...
Devia fer passar malament en termes del segle XVII, que m'imagino bastant xungo.
Exacte. Jo el que proposo és que en lloc de tatuatges que facin la colònia i comprem-la ja.
Ja l'han fet.
Ja l'han fet, també.
Ja l'han fet, sí. Si ja et sobren 290 euros...
290?
Per 100 mil·lilitres hi ha una casa de perfums.
No sé si mates cap marit, però perds un ronyó.
La van fer l'any 24 a una casa italiana que es diu un nom francès, perquè el perfum ja se sap, Le Folie du Parfum.
Le Folie du Parfum i Aqua Tofana, si la voleu comprar, només val 250 euros, 290, però no servirà per lo mateix que servia quan la Júlia ho feia servir al segle XVII. Cristina Ferrer, quantes coses aprenc amb tu?
Mira, es fa el que es pot.
És molt bonic. Fins aquí, Les dones i els dies, a Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. No us ruixarem amb Aqua Tofana, però demà tornarem a fer aquest programa a les 9 de la nit. Parlarem amb l'escriptora Esther García Llobet, que acaba de publicar una novel·la que es diu Les jefes. Ens pensàvem que parlava de nosaltres, però es veu que no. Són unes altres jefes. Això demà a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio. Through my system, breaking all of my defenses with time. You're just like poison, and I just don't get it. How could something so deadly feel so right? I'm not sure what to do. It's a catch-22, 'cause the cure.